La Fundació Doctor Albert Bonet patrocina Els Sons de la Terra.
Molt bon dia, amics oients dels Sons de la Terra, i benvinguts a l'edició d'avui dissabte 8 d'octubre. Des d'ara fins a les 10 del matí us acompanyarem al control tècnic en Jordi Carretero, a la producció l'Àngel Riber i en David Garcia, i a l'edició i presentació Gerard Carrión. Començarem el programa escoltant una sardana cantada pels pescadors de l'Escala i una havanera del compositor Narcís Lagares. Després vindrà l'entrevista d'actualitat avui a l'Estudi 3 de Ràdio Estel. Ens visitarà el musicòleg manresà i nou director general de l'Auditori de Barcelona, el senyor Oriol Pérez Treviño. Això ocuparà una part important del programa d'avui, i a la segona part parlarem amb la cantant Núria Feliu de l'homenatge que li faran demà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir de 7:45 del vespre. Doncs aquestes són les propostes d'avui dissabte, si ens voleu acompanyar, i sou tots convidats. Comencem. I comencem el programa, com sempre, amb música. Escoltarem una sardana cantada pels pescadors de l'Escala. Porta per nom Catalans a l'Alcàrria, és del compositor Joaquim Soms, perquè d'aquí pocs minuts, a l'Estudi 3 de Ràdio Estel, ens visitarà el nou director general de l'Auditori, el senyor Oriol Pérez Treviño. Doncs ara donem pas a la cançó, a la sardana Catalans a l'Alcàrria, de Joaquim Soms.
Mareta, aimada, que lluny de tu que jo estic, pàtria meva enyorada, no veig el cel bonic. El pastor per la muntanya, la blanca vela pel mar, serà sempre Catalunya. La traïció podem fonsar-te i el pit d'un arab amb afany, que Catalunya sols pot és per als valents catalans.
Els valents catalans, els valents catalans,
els valents catalans. El campar el deixarà, la causa estesa, el llibre l'estudiant, l'obrer l'empresa, tots a lluitar ben alt a la senyera. Pensarem que la pàtria ens espera. Anem cap a l'Agó, cap a Castella, el món va contemplant la nostra gesta. Tots endavant, i que la història digui que som ben dignes de ser catalans. Terres altes de l'Alcàrria, fusells sempre vigilants, plànol immensa i freda, trinxeres i alzinars. Ací fa temps ja lluitaren els nostres abans passats, i un camins assenyalada, el de la llibertat. Pluges i vents, bales i abusos, nosaltres ferms aguantarem, fins que traïdors i intrusos per sempre foragitem. Matí tranquil, blau cel, ja lluenteja, de resplendents estels, d'estats enveja, rierols de sang, entre mig de blats vegen, pits de dones, carais la terra reguen, la pau i llibertat.
començat els Sons de la Terra d'aquest dissabte 8 d'octubre amb música, com sempre, amb una sardana molt patriòtica titulada Catalans a l'Alcàrria, del compositor de Pineda de Mar, Joaquim Soms. Doncs ara canviem de registre, escoltarem una havanera abans de donar pas a l'entrevista d'actualitat. És del compositor Narcís Lagares, porta per nom la Caterina del Cafè de la Marina, ens la canta la Carme Gamero. També doncs, és del compositor Narcís Lagares, intervé Jaume Cristau, al grup Xamfaina, amb la principal de la Bisbal.
Pescadors tocats pel vent, és el vent de tramuntana, pescadors del nostre nord, al nord de la Costa Brava. Van tots junts a treballar pel Cafè de la Marina, per si poden arrambar a la dolça Caterina, però la noia té mal viure. Què et passa, Caterina?
M'han xerrat que la Rufina sap el que vaig fer a Colliure.
La Rufina pescadors molt abans d'anar a pescar. A Rufina que es no fa perquè no els agrada el marro, i amb en Claudi tots se'n van a la pesca del llobarro. Pescadors tocats pel vent, és el vent de tramuntana, pescadors del nostre nord, al nord de la Costa Brava.
Molt a prop del Cap de Creu, en calat ve la tranyina per fer el ranxo en el cafè. Han pescat també tonyina.
Quin cafè tan ple de fums, de cançons, de rems i veles, de maneres i sarsueles, caliquenyos i ferums. Caterina, Caterina, no te fis a la Rufina, li entona el luar, tot bevent un ron cremant. Dins de tot aquest ambient, junts en Clar i la Caterina, ja preparen casament, ara els cal padrina. Pescadors tocats pel vent, tots aneu a casa meva, el de Claudi i la Caterina, el Cafè de la Marina.
La principal de la Bisbal, el grup Xamfaina, la cantant Carme Gamero, del compositor Narcís Lagares, amb l'acompanyament de Jaume Cristau, al contrabaix i a la direcció, hem escoltat l'havanera La Caterina del Cafè de la Marina. I abans de donar pas a l'entrevista d'actualitat dels Sons de la Terra, farem dos apunts pel que fa a l'agenda. Us recordem que avui a les 12 del matí, a la plaça Comas del barri de les Corts de la capital catalana, hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Recordeu, a les 12 avui, a la plaça Comas, al districte de les Corts, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I d'altra banda, aquesta tarda a les 6, a la sala Josep Vicenç Foix de la Casa Orlandai de Sarrià, a motiu de la Festa Major, hi haurà un concert recital amb Manuel García Morante al piano, Irene Martínez Roca, soprano, presentaran un programa amb cançons de Toldrà, un homenatge a poetes de Sarrià Sant Gervasi i també un recull d'àries de soprano lleugera. Serà aquesta tarda a les 6 a la sala Josep Vicenç Foix de la Casa Orlandai, al carrer Jaume Piquet número 23 de Barcelona, amb motiu de la Festa Major del barri de Sarrià. El musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño és el nou director general de l'Auditori de Barcelona pels propers 4 anys. D'aquesta manera substitueix Joan Oller, que actualment ocupa el càrrec de director general del Palau de la Música Catalana. La presentació oficial va tenir lloc el dilluns 26 de setembre i va comptar amb la presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, també del 5è tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació i també president del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Jaume Ciurana, i, òbviament, del nou director general de l'Auditori, Oriol Pérez Treviño. Per tant, en assumir aquest càrrec, Pérez Treviño ha renunciat com a coordinador del Centre Robert Gerhard i també com a director del Festival de Torroella de Montgrí. El màxim responsable de l'Auditori vol que l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, sigui el vaixell insígnia de l'equipament cultural, que difongui, per tant, el patrimoni cultural musical català, que toqui fora de l'Auditori i que faci produccions amb altres equipaments, com el Teatre Nacional. A finals d'octubre, l'Auditori aprovarà un contracte programa pels propers 4 anys quan es conegui el pressupost. Doncs avui dissabte tenim el goig que ens acompanyi a l'estudi 3 de Ràdio Estel el senyor Oriol Pérez Treviño. Molt benvingut als Sons de la Terra.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies per acceptar la invitació.
Encantat.
Parlem una mica de tots els projectes de l'Auditori. Quins són els eixos bàsics de la seva gestió al capdavant de l'Auditori?
Bé, bàsicament ens trobem amb un equipament, amb una història ja de 12 anys i, per tant, d'alguna manera, doncs, que el desplegament del gran equipament en clau nacional ja s'ha realitzat, però jo diria que bàsicament és una mica el de començar a vertebrar el que són els seus continguts. És a dir, fins ara no hem d'oblidar de que aquesta casa realitza una missió, amb una funció molt específica, que sigui la filharmonia, és a dir, la casa de la seu de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i que això amb el pas del temps, degut doncs, a una manera d'entendre l'equipament, va quedar una mica més diluït, i és en aquest moment doncs, es demana doncs, que ocupi aquesta centralitat a l'epicentre de l'orquestra. A partir d'aquí jo crec que és això, és una mica doncs, el de convertir l'Auditori com la gran seu de l'OBC, i que el girant al voltant d'ella giren unes programacions adjacents, la pròpia orquestra comença a construir un relat cultural que d'alguna manera vol posar ja no tan sols una coordinació i una interconnectivitat dins de la pròpia casa, sinó que també vol interrelacionar-se amb la resta d'operadors de la ciutat de Barcelona, però també amb la resta del país, i projectar la pròpia cultura, la pròpia dimensió nacional que ha de tenir aquesta orquestra.
Conscients de la crisi econòmica, durant la roda de premsa del 26 de setembre passat, doncs, va anunciar una rebaixa del seu sou significativa, un 15%, no? Passar de cobrar doncs, 95.000 euros a passar-ne a cobrar 80.000. Suposo que és un gest de solidaritat amb aquests temps de crisi que corren.
Total i absolut. Aquí ens hem de remengar tots i crec que estem en un temps on cada vegada els signes o els símbols o les metàfores estan desprestigiats. No és, en aquest cas no és metafòric, vull dir que és real. I per tant doncs, em va semblar doncs, que era una manera i, vaja, encantat de fer-ho.
Parlem una mica dels objectius de l'Auditori. Quins són els objectius seus?
Bé, els objectius de l'auditori és que l'auditori ha de ser un espai...
De referències.
De referència, és a dir, l'auditori és una institució musical pública. I una institució musical pública que ha d'assolir el seu lloc dins del sistema cultural català i no, on, òbviament, ha de desenvolupar, desplegar aquesta missió implícita a una funció i un servei públics. Això vol dir que moltes vegades cal entendre aquest servei públic, que la cultura és alguna cosa més que únicament un entreteniment, un passar l'estona per allò, sinó que és un transmissor de valors.
Cuidar la nostra cultura, cuidar la nostra música, i també la de fora i la nostra, sobretot.
Exactament,
no?
Però sobretot la nostra, entesa dins d'aquest procés de diàleg, que encara dona molt més als processos de globalització i la complexitat dels nostres dies, d'entendre el per què som aquí, no? I per tant, doncs, jo crec que la clau catalana, entesa doncs, dins de la seva dimensió estatal i després, evidentment, internacional, haurà de ser-hi. Tenim, jo no només diria un patrimoni actual de compositors, sinó tenim un patrimoni del passat que veritablement és el que ens ha de fer creure doncs, que les nostres formacions, com per exemple l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, tingui la seva raó de ser. Compositors com Domènec Terradellas, que eren admirats per un Jacques Rousseau en el seu moment, o anem a suposar un Ferran Sort, que va ser qui va inaugurar el Teatre Bolshoi de Moscou, vaja, dona molt de sí, no?
Ara estem escoltant de fons, per exemple, el cant de la Senyera amb aquest tema catalanitat, no?, de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. També és una mostra d'aquesta feina que es fa des d'aquí, no?, per contribuir doncs, a millorar la cultura nostra.
Sí, a més, precisament, el cant de la Senyera, en el qual la producció passada, doncs bé, vàrem interpretar el càntic espiritual de Xavier Montsalvatge, sí, amb text de Joan Maragall, que a part doncs, de tot el contingut amb clau metafísica, un text extraordinari de Maragall, va ser justament quan es va estrenar, doncs, quan van haver-hi els coneguts fets del Palau, i va ser per entonar el cant de la Senyera, en el qual doncs, és prou conegut l'episodi que el president, expresident Pujol, sí, doncs, va acabar anant a la presó, no? Doncs, per tant, doncs...
Amb el senyor Espàrtico, també.
Exacte, sí, sí.
Molt bé. Parlem una mica també del tema de valors, no?, que vostè l'ha destacat, també importantíssim, no? Suposo que aquest Pla Nacional de Valors que la setmana passada doncs, parlava el conseller de Benestar Social i Família, el senyor Cleries, i està doncs, a favor, li dona suport, no?, i l'anima. S'han perdut aquests valors? Amb la música, no?, també podem, sí, parlar dels valors.
A veure, el pare Ratzinger parla d'una cosa que és el relativisme, i veritablement això ha acabat afectant la qüestió dels valors, de la moral i de l'ètica. I en el cas de la música, és veritat que hi ha uns valors adjacents, però ja la seva pròpia construcció, la seva pròpia missió, moltes vegades doncs, ens han fet passar gat per llebre. I això vol dir doncs, que normalment la música, sigui la que sigui, des de la música contemporània popular, la música clàssica, la música de cobla, home, s'ha de crear una excel·lència. I l'excel·lència més bé a través d'un valor que és el de la disciplina, de l'exigència, de l'autocrítica. I avui en dia ha fet l'efecte de que simplement pel simple fet de que hi havia doncs, una exhibició en segons quins mitjans de comunicació, allò ja tenia un valor. I resulta que ens donem compte que al fi i a la fi i al cap és només fum, no? I jo crec que és molt important doncs, aquest aspecte de mostrar, de valorar, de posar en prestigi allò que és fruit de la perseverança, de la tenacitat, de l'exigència, que no només té un valor musical, sinó que és un valor que serveix com a llum, com a focus per a la resta, que en un moment donat, que potser doncs, estem en uns moments de que a nivell econòmic no són els més dolços de la nostra història, home, segurament no arreglarem la crisi a còpia de fer sonar orquestres simfòniques, però sí que els auditors, els oients, sí, possiblement tinguin, se'ls donin una sèrie de pautes i d'eines reflexives i cognoscitives que el puguin ajudar a passar aquest tràngol d'una manera més fàcil.
Vostè com a musicòleg i també doncs, que, com a màxim responsable de l'auditori, pensa que a les escoles doncs, no s'ensenya la música com s'hauria d'ensenyar?
Jo crec que les escoles estan molt basades en una manera que és pensat en la praxis. Seria com si una mica...
Doncs... O potser, perdona, per part dels alumnes també no valoren com una assignatura, com pot ser llengua, com pot ser matemàtiques...
Sí, l'hem una mica allò que es diu, i perdoneu quan es diu, és una assignatura Maria, no? Jo crec que una mica s'ha perdut, és a dir, seria com si féssim literatura i ens ensenyessin a com escriure un sonet. Home, més val que abans d'aprendre a escriure un sonet, primer ens ensenyin a llegir bons sonets. Jo diria, doncs, que aquí és el que ha succeït. La música, més que en un aspecte que serà el que acabaran fent la majoria d'alumnes, de ser consumidors, de ser receptors, sectors de música s'ha anat molt cap a la praxis. Això vol dir tocar una mica la flauta, cantar una miqueta, i no s'ha considerat amb la suficientment raó de ser, com sí que succeeix en altres països d'Europa, models tot prou conegut de tots.
Sí, quin remei es podria fer? Quina solució? Suposo que és difícil, no?, buscar una solució així immediata, però enfocar-ho diferent, potser, l'assignatura, més pràctica, que els alumnes hi participin.
Jo
depèn
crec...
potser de l'escola, no? Hi ha escoles que sí,
sí
que fan
concerts... Sí, hi ha escoles, per exemple,
que...
sí, per exemple, tenim l'Ipsi, amb el programa del Cor Vivaldi, sí, i altres, però jo diria que possiblement tingui a veure molt més amb el prestigi i amb la dimensió que se li doni la música. La música es diu de que, en el fons, desenvolupa tota la nostra part abstracta, tota aquella part que no té a veure amb la lògica, amb la racionalitat, i, per tant, doncs, fins que no trobem uns sistemes psicopedagògics que donin tota una nova dimensió de la importància, doncs, de la fantasia, de la llibertat creadora, doncs aquí la música jugarà un nou paper.
Parlem una mica, doncs, de la programació de l'auditori. Hi haurà molts canvis? Es faran iniciatives per animar els joves que vagin a l'auditori? Potser falten joves a les sales de concerts, no? Sí. Al Palau, al Liceu...
Sí, és una pregunta molt interessant perquè encaixa perfectament. És a dir, jo em trobo la programació feta. És a dir, la temporada 2011-2012,
ja està feta.
Això està realitzat i aquí sí que hi ha molt poc marge de maniobra. Hi ha línies, doncs, que trobo més encertades, desencertades, però això és una qüestió ja molt més, doncs, de gust, si un vol, no? Mm-hmm. Jo crec que un dels grans reptes que tenim és com dimensionar segons quines músiques cap a el que són unes capes de la població que, sobretot, doncs, en el cas de la joventut, és important. Jo puc dir que quan vaig a la Cité de la Musique o al Barbican o al Music Barany o a la Concert House... Aquí,
no té res a veure.
No, hi ha tota una participació perquè... Clar, també és veritat que moltes vegades aquí la música clàssica, l'òpera, ha estat escrit com un valor, doncs, d'uns components socials que no pas estrictament culturals. Jo crec, doncs, que sí, hem d'obrir una campanya, igual que en aquest moment, doncs, tenim un fantàstic programa, que és l'Auditori Propa, que és el d'apropar la música a una part de la nostra comunitat desafavorida per qüestions, doncs, de malaltia o qüestions econòmiques. També hem d'anar cap a una capa de la població que, malauradament, per aquesta crisi, doncs, ho està passant molt malament. Són aquella gent entre 25 i 35 anys, no oblidem que estem a unes franges que ronda el 45 i el 50% d'atur, i, per tant, doncs, jo
és
crec...
És alarmant, sí.
És alarmant, i, per tant, doncs, si més no, des d'un auditori, en aquesta funció i servei públics, de que puguin venir a escoltar música...
Amb preus assequibles.
Oh, esclar, totalment. L'accessibilitat ha de ser clar. A vegades diem, oh, és que com és que la gent no va segons quins jocs? No? És que els diners són els que són. Doncs l'accessibilitat l'hem de fer.
Molt bé, doncs avui dissabte als Sons de la Terra ens acompanya el senyor Oriol Pérez Treviño, que és el nou director general de l'Auditori. Ens està parlant una mica, doncs, tota una radiografia de com es troba l'Auditori actualment i quins són els seus projectes de futur. Com aquest programa és de música catalana, no?, parlem una mica, doncs, de la música del nostre país.
Bé, la música del nostre país... En aquest...
La potenciaran, suposo, no?
Bàsicament, és a dir, és un auditori en clau nacional.
Ara, per exemple, el dissabte passat parlàvem de la música per a cobla, que ahir va començar el primer concert, parlàvem amb el senyor Josep Maria Dutrent, que és el director de Músiques Modernes de l'Auditori.
Sí, en el cas de la música per a cobla, el que ha fet el Josep Maria i el seu equip ha sigut el de posar en valor, el de posar en diàleg una formació tan nostrada com la cobla amb el que són altres manifestacions. Era amb la Carme Canela, més endavant amb el Roger Mas, un ventall molt ampli. Què és el que indica? Això que deia, que avui en dia la nostra música participa d'uns processos de molta complexitat on es pot donar, doncs, el diàleg entre diferents, bé, llenguatges, estils, maneres d'entendre el fet musical.
Molt bé. Si et sembla, doncs fem una pausa i escoltem una mica de música. Tenim aquí el disc aquest de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Inoblidables en Concert, que suposo que els coneixes ben, en Carles Coll i el mestre Francesc Assú. Quin tema ens pots proposar, doncs, escoltant? Bé, hi ha molts de...
Sí. Bé, quan em parles de la música catalana, sí, moltes vegades el que passa és que li falta aquest punt de projecció i tan fàcil que la gent l'entengui. Us vull posar exactament d'un compositor, Carles Casas, un dels grans creadors per la música del cinema del nostre país, que ha fet, doncs, al voltant de 60 bandes sonores, una persona d'un talent, jo diria que increïble, i que justament, doncs, el mostra amb aquesta peça, Arquivoltes, que ens interpretarà, doncs, la Cobla Simfònica.
Doncs escoltem un fragment.
Thank you.
Doncs hem escoltat un petit fragment d'Arquivoltes d'en Carles Casas, que ens l'ha proposat el senyor Pérez Treviño, que ens acompanya avui als Sons de la Terra, nou director general de l'Auditori. Parlem una mica doncs, de l'edifici de l'Auditori, aquest edifici modern de 42.000 metres quadrats, dissenyat per l'arquitecte Rafael Moneo. Es va inaugurar el 22, fa ja doncs, 11 anys. L'edifici combina la sòbria modernitat externa amb una sala sinfònica, la sala Upau Casals, de gran atractiu, més de 2.200 localitats. Després hi ha la sala Oriol Martorell, de 600, i la sala 3, TT Montoliu, de 400 places, i la sala 4, l'Alicia de la Rocha, per 152 espectadors. Creus que és un centre de referència a nivell nacional, estatal i, es podria dir, internacional, o ho ha de ser?
Jo crec que està en procés de construcció, ho ha de ser. És a dir, quan parlàvem d'aquesta centralitat, una mica doncs, de l'Orquestra Simfònica Barcelona Nacional de Catalunya, això és una cosa que no ha quedat del tot clara, ha quedat una mica difós.
Recordem als oients, perdona, que és la seu, l'auditori de l'OBC.
Sí, l'OBC, la seva seu, i la banda municipal de
també,
Barcelona.
I tant,
també és la seva
que
seu.
Que fa 125 anys, de fet.
Fa 125 anys i té uns programes... bueno, és difícil trobar localitats i els abonaments han crescut molt.
S'han de potenciar i sí, participen sí. Doncs, arreu de la ciutat de Barcelona, també, sí, sí. No moltes festes majors.
És la banda municipal, no?
Dirigida pel mestre Salvador Brotons.
Sí, senyor, una de les coses més content. Esperem que vulgui renovar, em consta que sí, però això ho anirem. Jo crec que més que entendre doncs, que era la seu d'això, d'aquestes dues formacions i que a partir d'aquí es generaven uns continguts que permetien projectar, s'ha entès més com un lloc d'acollida, com una espècie d'alberg d'entitats on tothom podia trobar el seu espai.
Aixopluc, no?
Aixopluc. I això és el que una mica ha acabat diluint. Fins i tot ja de vegades vaig més enllà, la pròpia permeabilització de l'auditori a dins del teixit doncs, de barri. Molta gent viu d'esquenes. Això és el que hem de canviar. Per tant, no ho dic tant...
Fer-ho més proper, més proper.
Fer més proper, és a dir, començar a obrir, és a dir, entendre doncs, que això és això, un auditori en clau nacional i que ha de ser per a tota la casa de totes les músiques i per a tothom.
El que sí que s'observa per part dels músics que actuen és que han manifestat força vegades que no s'escolten ells mateixos. És un tema que preocupa la direcció? Contractareu amb alguna empresa doncs, acústica per buscar solucions amb aquest tema?
A mi em preocupa quan els mateixos representants dels músics primers diuen és que no ens sentim. Diu, això ho sentiu des de fora, però és a dir, no tenim retorn. Allò que es diu el retorn sí, a vegades sí, sí. A la música quan va amplificada. No? Haurem de fer alguna cosa. I més enllà del context de crisi, penso que és un instrument, és a dir, és una necessitat peremptòria, bàsica, perquè si volem que aquesta orquestra creixi, també s'ha de poder escoltar. Per tant, de vegades, moltes vegades, que quan s'ha dit que l'orquestra que no acaba de tenir el nivell, bé, també ha tingut moltes coses en contra. El fet de tocar sempre la mateixa sala amb aquestes condicions ja ha fet molt. Per tant, jo crec que forma part d'una necessitat estratègica i, per tant, doncs, si això ha de portar, hem de veure el context en què ens morem, però alguna cosa s'haurà de fer.
És un fet que s'arrossega des de fa anys, no es pot
sí.
dir?
Sí. Això passa que l'acústica té un punt, jo diria, que té relació amb el diví, i per tant moltes vegades es relaciona doncs, com si fos un càlcul, i els càlculs donen uns resultats, però un no sap el per què, i en un lloc funciona, perquè hi ha altres sales fetes per Rafael Moneo, per exemple, el Cursal de Drosti té una acústica, els músics se senten perfectament, i això no ha passat a casa nostra. Hem tingut pega, millor pels bascos, però en aquest cas ha sigut així.
El Palau de les Arts, també, per exemple,
sí.
No?
No, ja ho dic, té un punt... No ho deia...
S'ha de fer un estudi ben fet,
sí.
No?
I començar doncs, a veure i a pal·liar-ho, sí.
Molt bé, parlem una mica també del centre Robert Gerhard, no? Aquest centre que potser és una mica desconegut pels oients.
Bé, és conegut perquè, clar, està en un moment molt fundacional...
És per difondre també la
sí,
música
nostra.
Sí,
és un centre
nostra,
per la promoció i difusió del patrimoni musical català. Comença el seu primer concert, si no m'equivoco, el novembre del 2008, és a dir, ara farà 3 anys, però tot i així ja ha realitzat 15 discs, ha posat, doncs bé, ha realitzat diferents col·laboracions a nivell doncs, de l'edició discogràfica i acaba de treure doncs, un volum molt interessant, distribuït per Harmonia Mundi, amb una biografia sobre Robert Gerhard, el compositor que li dona nom, i bàsicament doncs, això és un instrument que promogui i que doncs, ajudi a la construcció i a entendre. És a dir, bàsicament, si anem amb una persona de cultura mitjana al carrer, li diguem el nom de 5 escriptors catalans. Els dirà. Diguem el nom de 5 pintors. Jo crec que els dirà. Diguem el nom de 5 compositors.
Més complicat.
Això és més complicat.
Haurem de fer la prova, eh?
Sí, ah, no sé, és una cosa per provar i de vegades doncs, ens trobarem amb sorpreses.
Molt bé, doncs continuem avui dissabte que estem dedicant un nombre important, uns minuts importants del programa a parlar de l'Auditori amb el seu director general. Si fem un salt en el temps, vostè va ser gestor musical de la xarxa de músiques de Catalunya. Quan va començar a funcionar i amb quina finalitat?
Bé, la xarxa comença justament el mateix any que s'inaugura l'auditori, és l'any 99, en el qual doncs, es va entendre que, a part de la creació d'un gran, doncs, i això va ser un programa que va gestionar i gestiona la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i a mi, la veritat, va ser una mica doncs, com la meva primera escola al capdavant. És a dir, hi ha coses que realment em fan molt feliç. La xarxa de músiques va ser el primer lloc on vam presentar a la Sílvia Pérez Cruz.
Home, l'hem tingut aquí doncs... perquè el programa Sons de la Terra doncs, també dedica una part important al món de les havaneres.
Sí. La Sílvia, ara ho sento, potser ser una mica agosarat, però bé, ja ho diuen que ho soc. La Sílvia possiblement pugui fer alguna cosa molt important en el món de l'havanera.
Home...
I podria ser...
Això que... els oients estaran contents perquè és un programa que dediquem molt a parlar de l'havanera. Hem entrevistat a molts grups...
L'havanera moltes vegades li ha passat una mica el que va passar en el món del fado.
Que no se la cuida gaire, potser a grans espais.
Se la cuida i no se li ha hagut donar una dimensió. És a dir, el fado també estava molt anclat i fins que no va aparèixer una Amàlia Rodríguez no va fer aquest salt qualitatiu endavant. I jo crec, i l'he dit alguna vegada particularment, la Sílvia Pérez Cruz, perquè bé, ella l'ha mamat, per dir-ho així d'una manera,
i tant, i tant,
amb el seu el pare, que ell, sí. Malaurament sí, recentment desaparegut, Castro. I ja veurem. Parlàvem de la Sílvia Pérez Cruz, jo què sé, estic pensant de conjunts més del pop-rock català, Mishima, Love of Lesbian, el Brossa Quartet de Corda...
Tindran cabuda a l'auditori, tot aquest grup.
Home, han de ser-hi perquè l'auditori ha de ser el punt de donar prestigi i dimensió a aquests grups, per tant, doncs, i tant.
Es pensa en organitzar un festival de l'havanera a l'auditori?
Bé, jo crec que l'auditori, més que pensar en fer un festival concret i exclusiu, ha de pensar de com introduir l'havanera com a gènere doncs, de la nostra tradició musical. Jo crec que l'auditori, el festival és una altra cosa. I ho dic en tant que actualment encara desenvolupa unes funcions dins d'un festival de música. El festival té unes altres dinàmiques. Per tant, jo crec que el que hem de fer és que l'havanera entri i veritablement hi ha coses molt interessants. Si, per exemple, doncs bé, la relació de l'havanera amb la rumba, pal de flamenc, molt d'això, doncs bé, hi ha tot un punt de que té un denominador comú.
Que molts grups intenten doncs, innovar, no?
Sí.
El Porbó, en Carles Casanovas, el Mestre Bastons, sí. No? Lletrista Tòfol Mus, n'hi ha molts.
Molts.
No els podem dir tots perquè no acabaríem.
No.
Doncs parlem una mica també del Festival de Torroella de Montgrí. Vostè ha ocupat doncs, la direcció del Festival de Torroella de Montgrí i continuarà assessorant, no? Donant suport.
Sí. És a dir, clar, la implicació que implica, valga la redundància, del Festival de Músiques de Torroella de Montgrí, a veure, és molt més petita que no pas l'auditori, però l'auditori ho ha dit vostè molt bé, és una cosa molt gran i que necessita, com deia fa uns dies el Xavier Cester, el 150%, jo diria el 200%. El que passa, doncs, que clar, també hem de veure doncs, una mica com funciona això. I, de fet, jo també entenc que les coses un pot donar el seu punt i final quan les coses estan acabades. Recordo que tot just he acabat el meu segon Festival de Músiques de Torroella de Montgrí. Jo crec que encara no està acabat del tot aquest projecte i també hi ha unes qüestions personals meves doncs, que m'ho fan fàcilment. Estem parlant d'un gran operador amb un operador que som tres persones entusiastes i, per tant, hi haurà les maneres de poder-ho realitzar.
És un festival que s'ha consolidat, no es pot dir, com Cap Roig i Peralada pot arribar a aquest nivell?
Jo diria que el Festival de Músiques de Torroella de Montgrí juga un paper més, precisament, de transmissió de valors.
Més proper, potser.
Més proper i amb més projecció internacional. És a dir, amb això, sense desprestigi ni parlar de si no, és un altre tipus de festival. És a dir, cadascú troba la seva personalitat, la seva idiosincràsia, i el Festival de Músiques de Torroella de Montgrí ho ha fet amb l'anomenada música clàssica, i bé, aquí hi ha els resultats.
Hauríem d'anar finalitzant l'entrevista. Però també li volia preguntar quins són els paràmetres que vostè creu que han de mesurar l'oferta musical pública al nostre país, la música catalana. Uns són els valors, no?, tan importants. L'altre, l'excel·lència, podria ser?
Sí. I jo diria que és una excel·lència que va lligada a una altra cosa molt també important, que és el prestigi. I el prestigi com s'assoleix? El prestigi es pot assolir de dues maneres. No únicament amb la qualitat, sinó amb la credibilitat que nosaltres li vulguem donar. És a dir, allò que deia el Miquel Martí Pol, serem allò que nosaltres vulguem ser. Doncs jo diria que el nostre patrimoni també serà allò que nosaltres vulguem ser. Si des d'un operador important gira l'esquena, com en algun moment s'ha dit, i possiblement tingui raó qui fa aquesta crítica, anirem malament. Per tant, jo penso que és en aquesta clau d'entendre de què és un pilar bàsic, com a continguts al nostre patrimoni musical català, doncs que un operador com l'auditori també ajudi i contribueixi doncs, a donar aquesta excel·lència, però també a prestigiar-lo i a donar-li la seva justa dimensió dins i fora de casa nostra, estarem doncs, veritablement anant en el camí correcte.
I molts cops es valora les audiències, no? Que això a vostè no li agrada gaire, em sembla.
Bé, les audiències. No les audiències a qualsevol preu.
Això.
Clar, perquè si volem audiències, doncs només que fa això, que fa un projecte mediàtic. A mi no és que m'agradin les audiències. Jo només dic el que es posa en un darrer llibre que ha escrit, bé, que ha sortit publicat, de Wilhelm Furtwängler, que diu que no és el mateix l'assistència a un partit de futbol o una carrera d'hípica o a un combat de boxeu. És a dir, són audiències, però són unes audiències que han de ser, anem a dir, constructives. És a dir, han de ser unes audiències participatives, en tant que són uns receptacles de cultura. Per tant, no és l'audiència per l'audiència, sinó entendre que aquesta audiència va acompanyada dins d'un gran procés de dimensió cultural.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara doncs anirem seguint doncs, quina serà la programació futura. A finals de mes, no?, sabrem també el pressupost que té l'auditori.
Sí, estem pendents de tancar doncs, una xifra que va ajustat a una fulla de ruta, estic molt content, que és un contracte programa, i així doncs, allò que diuen els mexicans, nos vamos a santiguar, és a dir, anem a veure com anem...
Com juguem,
com anem avançant, però la veritat també dir-ho, estic molt il·lusionat... Intento que aquesta il·lusió i aquesta pressió doncs, de contagiar-los és aquest punt doncs, que veritablement doncs, és un moment important i, com deia el poeta, se hace camino al andar i ens unirem trobant.
Molt bé. Finalment, suposo que pot llançar un missatge als oients dels Sons de la Terra, de Ràdio Estel i Ràdio Principat, que siguin optimistes, que tindran una programació de qualitat i amb música catalana i també potser amb habaneres, ja ho anirem seguint.
Hi ha de ser-hi, perquè a més coincideix tot això, m'ho fa molt fàcil una cosa.
La catalanitat és bàsica.
La catalanitat és bàsica i en aquest moment els intèrprets, les formacions, és a dir, el panorama musical català mai havia tingut un nivell tan i tan alt com ara. I per tant, doncs, jo crec que això també ha d'ajudar doncs, a contribuir i a prestigiar, com dèiem fa una estona. No?
Valorar el que tenim i músics molt bons, músics d'escola, que potser abans no eren d'escola, potser també les cobles, no? Que hi ha músics joves i amb un nivell altíssim.
Les cobles en aquest moment realment és una cosa increïble i sobretot una cosa que encara m'agrada més, que ja ha començat a fer jo que encara no ha sabut fer l'habanera. És a dir, la cobla ja no té cap mena de problema. Fa molts anys, doncs, quan ho feia la cobla mediterrània amb l'elèctrica d'arma, allò semblava una cosa, qui sap què. Ara ho estàvem dient, amb la Carme Canela, amb el Roger Mas... És a dir, la cobla ja s'està entenent també com des de, sense cap tipus de complexa, de poder dialogar amb altres cultures, llenguatges, estils i maneres d'entendre el fet musical.
Molt bé, doncs Oriol Pérez Treviño, moltes gràcies
moltes
per haver
gràcies
vingut
a
aquí als estudis avui, avui dissabte, que t'hem fet matinar potser una mica.
Una miqueta, però bé, cap problema.
Moltes gràcies i fins la propera ocasió i molts d'èxits.
Moltes
aquest
gràcies.
Càrrec, i acabem escoltant doncs, aquesta cançó Dansa número 7 de Frederic Mompó, Muntanyes Regalades i l'Areu Riera amb la direcció d'en Francesc Assú.
Molt bé.
A reveure, bon dia.
Bon dia.
Sons de la Terra us apropa la cultura de casa nostra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Anirem tots cap al cel, toquin les trompetes. Anirem tots cap al cel amb les mans ben netes. No ens caldrà portar bastó.
Demà el Gran Teatre del Liceu de Barcelona serà l'escenari del concert en què la cantant Núria Feliu celebrarà els seus 50 anys de carrera artística sobre els escenaris, els 70 anys d'una vida d'èxits i dedicació a la seva professió i al seu país, a Catalunya. Per això, la pròpia Núria Feliu, en col·laboració amb Fiat Assegurances i també l'Associació d'Intèrprets i Executants, l'AIE, ha dissenyat un espectacle que combina i alhora uneix per primera vegada sobre un escenari músics, artistes i grups de cultura popular que han esdevingut eixos fonamentals en la seva carrera dalt dels escenaris. Serà un espectacle mai vist al Gran Teatre del Liceu demà a 8:15 del vespre, en una festa que reunirà artistes, presentadors i grups musicals i artístics que han format part de la seva trajectòria de la Núria Feliu, tota sota la direcció escènica d'Enric Major. Doncs avui dissabte al matí ens atén des de l'altra banda del fil telefònic la Núria Feliu. Molt bon dia, Núria.
Què tal?
I molt bon dia. Com estàs?
Home, una mica tubeta.
Home, m'imagino.
Molt cansada, molt cansada.
Som...
És una festa. Més que un concert serà una festa, eh?
Molt bé. Parla'ns una mica, doncs, de com s'estructura aquest homenatge que et faran demà al Liceu.
Mira, l'estructura... l'Enric Major, que és el director d'escena, i també la Bel Folk, eh? Jo volia la gent, a veure, que fos una festa no de vips, sinó d'amics. Aleshores, jo m'he mogut sempre, i sóc padrina dels Castellers de Sants, on hi haurà castells a dalt de l'escenari.
Cal dir...
Que això, sí. De l'escenari del Liceu, que s'han esgarrifat la gent del Liceu, eh? Però hi seran.
Hi haurà també la geganta, la teva geganta?
Sí, però és que n'hi haurà 25 més de gegants a dalt de l'escenari. Eh?
Caram!
Sí, hi haurà de la CIAC, de la coordinadora de Barcelona, etc. Hi haurà una colla. Després hi haurà una big band de 25 músics que la dirigirà el Cobos.
Sí.
Hi haurà músics que m'han acompanyat durant molts anys i altres que quasi els he vist néixer. Després, una copla, la copla Maricel, dirigida pel Jordi Paulí.
Això et volia preguntar, Núria, que la sardana ocuparà doncs, un paper important.
Sí, sí, home, jo no puc imaginar un acte així sense que hi hagi una copla
i
una colla, que seran les Violetes del Bosc, que a més que sóc padrina, també. I després, doncs, aquests amics de tota la vida, vull dir, des del Serrat, des del Serrat fins a gent més d'ara, meravellosa, com la Sílvia Pérez Cruz, la Marina, el Paret, perquè si no bé diu que és mort... I després hi haurà la Dharma, naturalment, que són també de més de Sants, i hi haurà un pianista de l'Argentina, de Buenos Aires, jo veig els casals catalans, m'acompanya, jo recito els tangos en català i ell fa la melodia al darrere, i és super emocionant.
Serà una gran festa, ja tenim ganes d'anar cap al Liceu, escolta, des d'aquí, des dels estudis.
Sí. Bueno, sí, en fi, no sé què dir. Jo, si tu em permets, m'agradaria, perquè hi ha gent que se m'enfadarà molt, però és que jo al Liceu no ho podria llogar, jo no tinc diners per llogar al Liceu, i llavors ja, com tu has dit, hi ha uns sponsors, llavors el Fiat Assegurances, la DRAM i l'AIE, i esclar, ells tenen les entrades, jo tinc el que tinc i no hi puc convidar a tota la gent que jo voldria. I ja sé que hi haurà molta gent que s'ho federà, els demano disculpes, però TV3 ho retransmetrà.
Es podrà seguir per TV3.
Exactament, sí.
Molt bé.
Sí.
Tenim aquí als estudis el senyor Oriol Pérez Triviño, que ens ha acompanyat la primera mitja hora del programa, que et vol saludar.
Moltes felicitats,
Moltíssimes gràcies, i tant de bo aquesta felicitat que tu m'adreça, doncs també la sapiguem transmetre, la sapiguem, doncs, traslladar, no?, amb les programacions i amb els continguts i tot plegat, no?
Sí.
I felicitats amb tu, aquests 70 anys, realment. Has marcat una referència, o que ja de petit ja t'escoltava, i bé, la veritat que em va emocionar molt quan et vaig conèixer, si recordes, també va ser aquí al barri de Sants, justament amb l'homenatge al mestre Sala.
Home, i tant.
I vam parlar, sí, persones que han marcat una trajectòria i, bueno, doncs en aquest cas demà tocarà amb tu, em sembla.
Demà em toca, espero estar serena i poder disfrutar d'aquest acte, perquè saps que, com que és una història molt portada, molt personal, és agotador i francament, m'hi ha deixat la pell. Però estic tan contenta perquè, com et deia, doncs tindré les persones que m'estimo.
Uh-huh. I també
una part de les persones que m'estimo.
El que es pot veure és l'estimació també que tens per part de tots els catalans amb aquest acte que et van fer, doncs, aquí a Sants, no?, amb aquesta presentació de la geganta que vam poder seguir.
La geganta que estarà també meravellosa, Oi, sí. vaig pensar, Oriol, dic, a veure, si me l'han de fer quan em mori, ja no la disfrutaré,
esclar,
no me la faig ara. I aleshores vaig dir de fer-la i les entitats, doncs, han col·laborat. I realment és preciosa. És una passada de gegant.
S'assembla molt, ho podem dir, perquè l'hem vist.
Sí. Clavades. El Toni Mujal, que és l'arquitecte i és l'artista, m'ha clavat.
L'has obsequiat, doncs, a la colla de Sants, no?, els castellers de Sants.
Sí. Faig una sessió. Sí, cedeixo la geganta, perquè són ells que m'han de treure a ballar. I jo en tinc moltes ganes de ballar, Sí.
Buscarem parella.
Això, sí, jo ja ho he dit, saps qui pot ser de parella? Què et sembla, Oriol i Gerard, al Carrera?
Carrera és molt bé, home, una bona parella.
Jo ja he començat a inflar-li el cap.
Sí, doncs ja, a veure, doncs parlarem amb ell, a veure si el convencem.
Ell no ho té clar, però quan em vegi, que per cert hagués vingut, però està a Xile, està fent tota una gira per Amèrica, i a Buenos Aires, i el dia 9 està a Xile, si no, com sempre que li he dit, Josep, l'he tingut al costat. I ara l'haig de convèncer que es deixi fer el gegant, i anem de parella, serem la parella més famosa del món,
I tant, que sí, doncs ja li direm.
No del món, no. Això no està bé que jo ho digui, ni molt menys. Però una parella gegantera d'ara, saps què vull dir? De gegants d'ara, que encara són vius.
Molt bé. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-nos atès avui.
Molt bé, Oriol, que vagi tot molt bé. Et desitjo, bueno, t'ho mereixes i ja veuràs-lo bé, que disfrutarem a l'auditori.
Ho intentarem. Moltíssimes gràcies, Núria.
Molt bé.
Núria, que sigui un èxit. Demà al Liceu a 7:45.
Gràcies. Ja en parlarem. Gràcies.
Una abraçada i t'esperem aquí als estudis un dia.
Sí, que vindré, sí.
Molt bé. Una abraçada ben forta i per molts anys. I acabem escoltant una peça teva.
Gràcies.
Teniu aquí, si no l'heu vist, la millor orquestra del país. Veniu aquí, tots a escoltar, que com aquesta no n'hi ha. Clarinet, contrabaix i un trompeta, que és un cas. Hi ha un bon trombó i el pianista director i un bateria campió. Veniu-hi tots i escoltareu millor música
del cel. Ho toca tot, opera i jazz, sardana, polca i contrapàs. Són els músics de la colla que fa més borrolla. Tots són d'aquí i tots ells són els millors músics que hi ha al món. Escoltareu millor música que el cel. Ho toca tot, opera i jazz, sardana, polca i contrapàs. Són els músics de la colla que fa més borrolla. Tots són d'aquí i tots ells són, tots són d'aquí. I tots ells són els millors músics que hi ha al món.
Amics oients dels Sons de la Terra de Ràdio Estel i Ràdio Principat, arribem al final de l'edició d'avui dissabte. Us hem estat acompanyant des de les 9 del matí al control tècnic, avui en Jordi Carretero, a la producció l'Àngel Ribé i en David Garcia, i a l'edició i presentació Gerard Carrión. Recordeu que demà hi tornem al Tot Sardana quan passin uns minuts de les 9 del matí. Demà parlarem amb el senyor Josep Pomés de l'Aplec de les Roquetes, que tindrà lloc el proper diumenge 16 d'octubre. Tot això serà demà al Tot Sardana, amb molta música, concursos i l'entrevista d'actualitat. Que tingueu un bon dissabte i recordeu la ballada que hi ha a les 12 a la plaça Comas del districte de les Corts amb la Copla Sant Jordi. Fins demà, un bon dissabte, adeu-siau.
La Fundació Doctor Albert Bonet ha patrocinat els Sons de la Terra.